Per exemple, és que el que ja hem obert les inscripcions és per al programa, per a la presentació del llibre de Lluís Llach, disculpeu, de Marc Giró. Sabeu què? Que avançarem els titulars i això ho expliquem més tard. Ara saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
Hem de començar donant una mala notícia, que és que s'ha mort el noi de 17 anys atropellat a Torroella de Montgrí.
El jove que va quedar ferit en un atropellament a Torroella de Montgrí ha mort aquest dissabte a l'UCI de l'Hospital Josep Trueta de Girona. La conductora d'un turisme el va atropellar el dimecres passat mentre aquest creuava un pas de vianants a la G641, a la part que uneix Torroella amb l'Estartit.
Palamós demana que s'aprofiti la feina feta en la remodelació del port de Palamós, tot i el fet que hi hagi una nova llei de ports que obliga a fer-hi canvis.
Degut a un canvi del marc jurídic que s'ha previst en la nova llei de ports de Catalunya, l'Ajuntament de Palamós potser hauria de refer la feina feta del nou plantejament del port. Fins ara, per ordenar urbanísticament els àmbits portuaris, es feia amb un pla especial, però ara, segons una nova llei, s'haurà de fer a través d'un pla director.
Palafrugell perd un espai d'aparcament que passarà a ser un espai per terrasses.
La plaça Priorat Santana, on actualment hi ha l'aparcament de vehicles, passarà una remodelació per esdevenir un espai nou per les terrasses dels establiments de restauració. La data concreta encara està per determinar, tot i que es preveu després de l'estiu.
Sí, per si no ho sabeu, la plaça Priorat Santana és una zona que hi ha de zona blava al costat de l'església de Sant Martí de Palafrugell, just al centre, a sobre del mercat de Palafrugell. En canvi, Sant Feliu de Guíxols disposa un nou aparcament gratuït en un cèntric espai del municipi.
Des de divendres passat, dia 14 de maig, ja es troba plenament operatiu i obert al públic el nou aparcament gratuït per vehicles de trànsit rodat. Aquest pàrquing, ubicat al carrer Gravina, Cruïlla, amb Cervantes, és fruit de l'acord entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i el propietari del terreny, que en cedirà l'espai mentre no hi edifiqui.
L'aeroport de Girona ha estat acreditat com a segur per les mesures anti-Covid, l'aeroport de Girona Costa Brava.
Sí, l'aeroport de Girona ha rebut la certificació del programa d'acreditació de salut aeroportària del Consell Internacional d'Aeroports, que avalua el compliment de les mesures sanitàries recomanades i guiades per l'OMS. Entre d'elles hi ha un esforç per la neteja, desinfecció, ventilació de les terminals o la instal·lació de mampares, dispensadors de gels i elements per evitar el contacte físic.
La reactivació econòmica, l'educació i la sostenibilitat encapçalant la memòria 2020 del Consell Comarcal. Aquests són els temes capdals d'aquest document que recull l'exercici 2020 i que es va presentar ahir al Consell Comarcal. I en cultura, la festa de Palamós, la festa major de Palamós, ja té cartell. Ara bé, un any més no hi haurà barraques i la fira està ara mateix pendent de l'autorització del Procicat. Sandrine Busnet.
Sí, la guanyadora és Ana García Arroyo, de Sant Feliu de Guíxols. El seu cartell evoca trets característics del municipi i elements festius. El conjunt forma la frase Festa Major de Palamós. I a causa de les mesures de seguretat, les activitats seran amb aforament limitat.
I ara sí que us ho podem explicar, i és que, atenció pels actes d'inauguració dels nostres estudis que farem aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Tenim moltes coses activades, ja us hem anunciat la presentació del llibre d'en Lluís Llach aquest divendres a les 6:30 al Centre Comercial Cavallers davant de l'estudi de Ràdio Capital en col·laboració amb la llibreria Vitela. Això ja us ho hem anunciat. De fet, en aquest cas totes les inscripcions estan exaurides perquè hi ha inscripcions limitades per culpa de la pandèmia. Doncs bé, ara us podem anunciar també que això, si divendres Lluís Llach presentarà el seu llibre Escaca el destí, En el cas de diumenge, qui presentarà el llibre serà Marc Giró, amb el seu llibre Pijos. Serà diumenge 23 de maig.
La presentació tindrà lloc davant del nou estadi de Ràdio Capital a la plaça del Centre Comercial de Cavallers el diumenge 23 de maig a les 12 del migdia. Cal inscripció prèvia, que es pot fer a través de la nostra web.
Sí, la web és radiocapital.cat/Marc Giró. Així de fàcil, eh? radiocapital.cat/Marc Giró, i us recomano que correu, perquè realment les entrades per en Lluís Llach és un accés gratuït, eh? però cal demanar inscripció prèvia. Les entrades per en Lluís Llach serà exaurit rapidíssimament, per en Marc Giró probablement també, per tant us recomano que correu i que demaneu si voleu venir a veure aquesta presentació del llibre Pijos d'en Marc Giró al Centre Comercial Cavallers aquest diumenge a les 12 del migdia. Doncs que entreu a radiocapital.cat/Marc Giró. I l'altra novetat del dia és que Ràdio Capital, com que estrenem nou estudi al centre de Palafrugell, doncs el que hem de fer és fer un programa de ràdio. Fer un programa de ràdio al costat de l'estudi al Centre Comercial Cavallers amb tots els oients de públic, amb tothom que vulgueu venir de públic. I us animo a venir perquè el cartell està molt bé. Hi participaran Masoni, San Josex, Anna Saez, Mireia Costa, i també comptarem amb l'actuació de màgia del Mac Nil. I gaudirem d'una conversa, atenció a això, entre el monarca de la Bisbal, l'Albert Solà, i l'antropòleg i escriptor Adrià Pujol. Ja ho veieu? Perquè això té molt bona pinta. Albert Solà, el monarca de la Bisbal, i Adrià Pujol junts en una conversa de Ràdio Capital. A banda, tots els oients doncs podreu participar al programa, conèixer l'equip que forma part de Ràdio Capital i saber com funciona el nou estudi Juli Pedrero de Palafrugell, aquestes instal·lacions noves de Trinca que es troben dins de les galeries del Centre Comercial Cavallers de Palafrugell. Ja ho sabeu, si voleu venir heu d'entrar a la pàgina web radiocapital.cat/inauguració. radiocapital.cat/inauguració. I allà tindreu tots els detalls per inscriure-us per venir de públic a aquest programa especial, repeteixo, amb Masoni, San Josex, Anna Saez, Mireia Costa, el Mac Nil, el monarca de la Bisbal, Albert Solà, i l'antropòleg i escriptor Adrià Pujol. Tot això és el que estem preparant per presentar-vos el nou estudi de Ràdio Capital. Ara el que hem de fer és conèixer la previsió del temps i ho fem saludant en Marc Vila. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tenim gaires novetats en la previsió d'avui dimarts.
D'altra vegada tenim un dia poc assolellat i gens agradable dins el context d'una primavera càlida. La presència de núvols compactes serà el titular meteorològic de la jornada baixempordanesa d'avui. El dimarts que viurem tornarà a ser gris, amb risc d'algun plugim feble, però la temperatura diurna no serà ni molt menys freda. Al contrari, la temperatura migdia serà lleugerament més càlida que ahir dilluns i podrem passar dels 20 graus amb facilitat. La temperatura mínima baixarà dels 10 graus i mantindrem el cel mig ennuvolat per demà dimecres. Així doncs, la primavera càlida avança sense problema.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Aquest comentari que us oferim a continuació, que avui en aquest cas és el de l'escriptora Ada Klein.
Amb els amics discutíem si l'escala era l'alt o era el del baix. No és que no hi entenguem de mapes, tampoc hi entenem gaire. Però tenim una tendència innata a posar-ho en dubte tot i a fer sempre una mica de més. Amb els amics discutíem si l'escala era l'alt o era el del baix. No és que no hi entenguem de mapes, tampoc hi entenem gaire. Però tenim una tendència innata a posar-ho en dubte tot i a fer sempre una mica de més i una mica de menys. Que la meva humil opinió és l'única manera de ser acceptablement feliç. La discussió de les fronteres entre els mitjos empordans dura de sempre. I si bé és cert que són diferents, l'un és ordenat i manso, l'altre telúric i ferèstec, l'un és dolç i l'altre àrid, un abocador i l'altre rotund, són tot el mateix. Jo a l'escala no sabré ben bé fotre-la. És l'alt i no l'és. Quan Sant Martí segur que sí. El cas és que hi crec poc a les fronteres traçades. En el dia a dia tal hi fa, perquè les fronteres són mentals, moltes degudes a les barreres naturals i les ratlles imaginàries que entrecem a partir seu. Dividim el nostre petit món dient aquest costat del Montgrí o aquest costat de la Gola. En aquesta sistemàtica, diem-ne, més pràctica que racional, cap norfeu delimita moltes coses. L'altre dia hi vaig anar. Hi havia un mar llis, tot era florit i passava molt poca gent. Van passar dues marcenques. Feia un dia entrenyinat, però no prou com per des del cim no veure tot. Al fons es veien les medes, que des de l'altra banda semblava que flotaven llunyanes i diferents. Jo pensava en Fages quan va dir: tot és mesura, ritme, pausa i metre. De baixada i a l'altura de la torre, al pic de migdia de sol, dos francesos guillats pujaven a carrera feta amb la bici al coll. Ens agrada patir, me van cridar quan em van sentir riure. No patiu, els vaig respondre, tot és qüestió de perspectiva.
Gràcies, Ada Klein. I avui a la cançó del dia una novetat d'avui mateix, que és Doctor Prats, que han tornat amb Massa Bé, un tema amb tocs electrònics que formarà part del nou disc del grup. Avui és la cançó del dia al Supermatí de Ràdio Capital.
Demà serà un dia nou, sortim de la panxa del bou, i tant si neva com si plou, que la vida sigui un show, i és que mai en tenim prou. Massa Bé, balla algun ritme vaciló, com si s'acabés el món, perdre junts el control i acabar a saber on, que hora som, mi corazón, massa bé. Cantu dia sí, dia també, veure sortir el sol, sortir al carrer, deixar que el vent se'ns emporti lluny de la tristesa, viure cada moment com el primer, caminant descalç, tancant el gel, tot em sembla si ho visc amb tu, massa bé, massa bé. Amb la vida aquí arrambar, sabé que aquesta pari no ha acabat, fer l'amor tota la nit, el teu cos per fent de mi, cos d'esforç i tot el llet, massa bé. I és que si estic amb tu la nit serà una festa, sempre vull la calma però després de la tempesta, passa una vegada i és aquesta, no et trenquis la testa, fem real cada conquesta. Cantu dia sí, dia també, veure sortir el sol, sortir al carrer, deixar que el vent se'ns emporti lluny de la tristesa, viure cada moment. Caminant descalç, trencant el gel, tot em sembla si ho visc amb tu, massa bé, massa bé. Tot em sembla si estic amb tu, tot em sembla si ho visc amb tu, massa bé. Tot em sembla si estic amb tu, tot em sembla si ho visc amb tu. Cada dia si ho veus també, veure sortir el sol, sortir el carrer, deixar que el vent se'ns emporti lluny, se'ns emporti lluny, viure cada moment com el primer, caminar descalç, trencant el gel, tot em sembla si ho visc amb tu. Massa bé, massa bé.
Territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio
Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Si vols gaudir de les delícies de la nostra costa, t'esperem del 8 de maig al 6 de juny a la 22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats programades pels caps de setmana.
Peix de Roca a Begur, amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Per a més informació, visit begur.cat i a l'oficina de turisme al telèfon 972 62 45 20. I segueix-nos a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Aquest dissabte viu el Festival d'Eurovisió a Ràdio Capital.
a partir de les 9 del vespre. Des dels estudis de Ràdio Capital al Centre Cavallers, emetrem un programa molt especial per seguir el Festival d'Eurovisió. Amb l'Àlex Mata, l'única persona de la ràdio a qui li interessa el Festival d'Eurovisió.
Festival d'Eurovisió, un dels programes més importants.
En Marc Clapés, una de les moltes persones a qui no li interessa en absolut el Festival d'Eurovisió. La cantant palafrugellenca Anna Sáez, que vindrà per comentar les interpretacions des d'un punt de vista tècnic. I en Miquel 40, que l'últim que recordo del Festival d'Eurovisió és a Sergio Dalma cantant Bailar Pegados.
La juventud.
Bailar Pegados és bailar, igual que baila el mar.
Però això no és tot, perquè hi serà tot l'equip de Ràdio Capital. I això no és tot, perquè volem que vinguis a compartir-ho amb nosaltres. Vine a veure com fem el programa en directe des de la plaça del Centre Cavallers i serem tota la nit. Riurem, cantarem i ens ho passarem molt bé amb totes les mesures de seguretat necessàries, però ho viurem i ho celebrarem plegats. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, vine a viure en directe el programa especial Festival Eurovisió des del Centre Cavallers, amb tot l'equip de Ràdio Capital i la teva bombolla de convivència. Ens veiem dissabte a les 9.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Vuit i 18 minuts. Nou experts, us ho explicàvem ahir, han signat un document, un manifest, en què expressen màxima preocupació, diuen, per l'impacte del parc eòlic marí de la Costa Brava, el parc eòlic Tramuntana, que, com sabeu, està projectat davant la Costa de Roses, però que tindrà impacte, almenys fins al Cap de Begur. Científics de la Universitat de Girona, de la Universitat de Barcelona, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, alerten que aquest projecte expressa dubtes i demanen que es faci un estudi urgent gent d'alternatives a aquest parc eòlic Tramuntana. Assenyalen que l'impacte és divers, les dimensions, la fragilitat ecològica de la zona, i de tot plegat avui en volem parlar amb l'investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, el CSIC, i avui el tenim al telèfon, és en Rafael Cerdà. Rafael Cerdà, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostès parlen d'extrema preocupació per aquest impacte. El motiu és que tindria un impacte ecològic greu?
Bueno, depèn de on es faci, sí. Nosaltres el que expressem, més que extrema preocupació, és que s'apliquin els principis que marca la norma, i en principi, el principi, sobretot, el principi de precaució a l'hora de donar llicències per a un parc d'aquestes dimensions i en aquest lloc.
Val. I quin problema suposa aquest lloc concret?
Bueno, aquest lloc concret suposa que estem posant el parc... Clar, tenim que començar per pensar que un parc d'aquestes dimensions es té que posar a on hi ha vent, el trobi, a on hi ha una profunditat prou... suficient com perquè l'ancoratge d'aquestes estructures sigui factible, tota una sèrie de coses que fan que els promotors hagin elegit aquest lloc, però aquest lloc des de fa molt de temps està destinat dintre del marc normatiu de l'Estat a zones de conservació biològica, entre altres qüestions perquè són les zones més diguem-ne més importants que tenim en temes de biologia, de conservació de la biodiversitat al nostre país i a tot l'Estat espanyol. O sigui, en principi, el nostre posicionament és que aquestes estructures afectaran aquest sistema de protecció de la biodiversitat que forma part de tot el tema del Cap de Creus, els canyons i el Coc de Roses.
Val. Qui em pot explicar una mica quines són les característiques de tota aquesta zona a nivell de biodiversitat?
Sí, bueno, la veritat és que des de fa molt de temps, seguint el sistema comunitari, i de fet part dels investigadors que han signat aquest manifest vam estar darrere d'aquestes actuacions de protecció i de conservació de la biodiversitat. A Espanya hi ha tot un ventell d'àrees que, segons la normativa de la Comunitat Europea, estan protegides, ja sigui per les aus, ja sigui per els hàbitats, o ja sigui per de diferents espècies que viuen en el nostre litoral. I això es qualifica dintre d'unes zones que es diuen CEPA i unes zones que es diuen LIC. I, a més, ara mateix, dintre de l'estructura de Catalunya, hi ha determinades parts d'aquest sistema on es volen instal·lar aquests aerogeneradors que s'estan deixant per a protecció de l'hàbitat de diferents espècies comercials importants, com el lluç, per exemple, i que totes aquestes zones estan situades en el mateix lloc. Llavors, dintre del que és l'esquema normatiu també de la Comunitat Europea, hi ha una cosa que és molt important i predominant en la nostra normativa, que és el concepte de bon estat mediambiental de les aigües marines. Aquest és l'objectiu màxim, i dic màxim, de lo que és la normativa espanyola en temes d'aigües marines, ja no de protecció, d'aigües marines. És a dir, segons la nostra normativa, que segueix la normativa europea, qualsevol activitat que es faci a l'àmbit marí no pot redreçar el bon estat mediambiental de les aigües marines. El bon estat de les aigües marines del lloc on estem parlant està basat en totes aquestes estructures de conservació. Per tant, no és adient, per nosaltres, no és adient la col·locació d'aquest parc en aquest lloc. I així sí que deixem que et digui una cosa, perquè és molt important que la gent ho sàpiga, això. Aquest manifest no és un manifest ni contra l'energia eòlica ni contra els macroparcs d'aerogeneradors, no és un manifest d'aquest tipus. És un manifest per recordar que la nostra normativa, article 4 de la nostra Llei de Protecció del Medi Marí, sobre la qual depèn totes les activitats que estan al medi marí, deixa molt clar que s'ha d'aplicar el principi de precaució, que s'ha d'aplicar una gestió per ecosistema i que s'ha d'aplicar el coneixement científic. Això està escrit, està escrit en la norma. I, per tant, aquest manifest solament recorda l'administració, i, a més, jo crec que l'administració actuarà d'aquesta manera, recorda l'administració que es té que aplicar la norma. I, de fet, perdona que a mi no m'estàs fent les preguntes que ha dit, però perdona que et digui una cosa, i és que estem parlant, potser, en una fase massa avançada pel que toca ara, perquè en el moment en què estem ara, que jo sàpiga, els promotors tenien que haver durat la idea, i aquesta idea, que ara està en consulta, aquesta idea és la que el Ministeri dirà si va davant o si va endavant o no va endavant. O sigui, aquesta, diguem-ne, macroestructura està en una fase molt incipient encara.
Clar. El fet és que s'ha presentat el projecte i ja ràpidament entitats i també ajuntaments han corregut a posar-s'hi en contra. Vostè ara deia, normativament aquest projecte legalment seria impossible perquè deixa l'ecosistema marí pitjor que com se'l va trobar, no? Seria aquest l'argument. Per tant, veurem què passa quan això tiri endavant amb el govern espanyol, amb aquest o amb qualsevol altre, perquè encara no sabem què passarà amb la legislatura espanyola i pot ser molt diferent si governa un partit que no governa l'altre, que si no si governa un altre. Clar, el dubte que a mi em genera tot plegat és que, jo, per exemple, vull dir, ara m'estava mirant les previsions d'aquest matí a tot el país, A les 11 hi ha un acte conjunt a Montblanc de diversos consells comarcals, a Montblanc en aquest cas, per manifestar el seu rebuig a la massificació de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques. Sembla que tot aquests macroparcs d'energia sostenible estan generant moltes reticències al territori. Quines alternatives podríem trobar? És que realment és difícil de trobar una alternativa, no?
Però jo no seré un expert en transició energètica, encara que sí que tinc els meus coneixements, eh? Però jo et diré que una de les coses que tindríem que pensar aquí és que pot ser que sigui l'home l'únic que cau dues vegades amb la mateixa pedra, no? Si te recordes, fa 10-15 anys ja vam passar per un moment molt semblant a aquest. El boom de les renovables de fa 15 anys, jo crec que 15 o 20 anys, va fer que l'estat espanyol comencés a donar subsidis per totes aquestes infraestructures, perquè la idea és clara, la idea és tenim un problema molt greu, una emergència climàtica, i tenim que redreçar aquest sistema, i solament el tema d'electricitat, de la producció d'electricitat, és un terç del problema. O sigui, en principi, la idea és clara. Però, com deia el meu bon amic Juan Carlos de l'Olmo, el secretari de WWF, no es pot fer en qualsevol lloc ni de qualsevol manera. Això té que quedar clar. I fa 15 anys vam decidir posar en marxa unes polítiques que a la llarga ens han condicionat el desenvolupament per 10 anys de les fotovoltaiques. Tenim un munt de litigis internacionals perquè es van retirar les subvencions perquè no es podien pagar a determinades inversions estrangeres perquè van atraure massa idees, i en principi van degollar un inici que podia haver sigut molt millor del que serà. I per això crec que paguem l'energia a Espanya més cara de tota la comunitat europea, perquè encara estem pagant aquella patinada. No podem fer el mateix. I jo crec que la gent també té que estar una mica tranquil·la, encara que té el seu dret a
manifestar-se.
Sí, clarament que la situació social de determinades infraestructures d'aquest tipus no les veu clares, té tota la raó, perquè penso que ara s'està parlant massa de moltes coses que se tenen que estudiar encara, i ja veurem si s'aproven, i jo espero que l'aprovació d'aquestes coses siguin les necessàries amb estructura d'estat, és a dir, estem parlant de macroestructures, o sigui, no tothom té que tindre una macroestructura, o sigui, les macroestructures tindran que ser les apropiades en funció de la capacitat energètica que necessitem, i no més. Llavors, això s'estudia bé, i després tenim, a diferència de fa 15 anys, una altra norma que no estava fa 15 anys o que estava començant fa 15 anys i que ara la tenim, que és que qualsevol part d'aquestes característiques que es faci té que passar una cosa que ja hi havia, que és l'avaluació d'impacte ambiental, que per això estem parlant, perquè ara s'ha engegat aquest procés, però el que no hi havia és que aquestes avaluacions d'impacte ambiental estaven sobre el paraigües d'una cosa que es diu avaluació estratègica de la planificació. És a dir, ara mateix necessitem que perquè s'aprovin aquestes estructures hi ha que haver una avaluació estratègica de l'Estat de la planificació marítima, en aquest cas de la eòlica marina. I jo crec que en aquests moments això, tenim un pla, però un pla antic de fa 10 anys, amb la nova planificació de les aigües marines, això té que fer-se de nou, per tant, encara estaríem en una fase primerenca a l'hora de veure quines són els condicionants d'aquestes instal·lacions i després fer les avaluacions d'impacte associades a cadascuna d'elles. Deixa'm una altra cosa que és important que la gent la coneixi. A la part terrestre, Espanya té el que es diu un mapa de sensibilitat ambiental que està penjat a la pàgina web del Ministeri, és completament lliure, és fàcil de veure, per el qual hi ha multitud de terrenys en el qual no es poden fer aquestes estructures. I això la gent no té que veure i no té que anar i té que saber que existeix. Al medi marí aquest nivell de detall no s'ha fet, entre altres coses, per això que et dic, que falta una avaluació estratègica. Però en el medi marí hi ha tota l'aigua condicionada, hi ha tota l'aigua separada en tres grups. Unes zones d'exclusió, molt importants aquí a la zona que estem parlant. Entre altres coses, el primer mapa que jo vaig veure d'aquestes instal·lacions estava dintre de zona d'exclusió i per tant era impossible de fer. Després hi ha zones condicionades i aquestes zones condicionades a criteris afecten a tota l'extensió del parc, és a dir, tota l'extensió del parc actual tal com està previst està dintre de zona condicionada i zones aptes. O sigui, aquest parc no està dintre d'una zona apta per a la generació d'aquesta estructura, està dintre d'una zona condicionada. I aquests condicionants són els que ha de posar l'Estat espanyol. Uh-huh. Dintre d'aquesta estructura d'avaluació estratègica que encara no s'ha fet. O sigui, estem en una fase aún molt primerenca a l'hora de donar aquesta licència a aquest parc en concret. I el que sí que, ja t'ho he dit abans, article 4 de la norma de protecció del medi marí, principi de precaució, gestió per ecosistemes i coneixement científic. O sigui, la gent que treballa en això tindrem que dir també quines són les normes i quines aquests condicionants.
Perquè quan jo abans li demanava alternatives... Vull dir, a vostè se li acudeix alguna alternativa en el medi marí que permeti un macroparc com aquest?
Sí, sí, alternatives hi ha, o sigui, ja t'he dit que el manifest no està ni, yeah. ni per suposant no és en contra de la eòlica. Espanya té tres zones, diguem-ne, que són molt adients per a aquestes estructures, oblidem-nos de tot el que he dit abans, com a zones, uh-huh. perquè són zones de molt vent. Aquestes zones són la part de l'Empordà i també part del Baix Empordà, tota la zona de Finisterre, tota la zona de Galícia, una gran part de la costa de Gallega, i després tota la part de l'Estret, des de Gibraltar, que és pràcticament tota la vessant d'Andalusia. Aquestes són les zones ideals des del punt de vista de col·locar aerogeneradors. També la sortida del Delta de l'Ebre, per exemple, també hi hauria allí una zona una més petita, però també allí hi ha vent. I a partir d'aquí, aquestes són les zones que, la productivitat eòlica seria més gran en funció del que es construeixi. I segurament en algun lloc d'aquestos, en funció de com s'estructuri la planificació energètica del país, hi haurà que posar algun parc d'aquest tipus. Jo no tinc massa dubtes d'això.
Doncs veurem com avança.
Però possiblement...
No, anava a dir... Veurem...
Sí, veurem com avança, però bueno, la normativa està per això. O sigui, en aquestes zones hi ha zones també dedicades a la conservació i altres activitats. Per això està... tenim una directiva de planificació marítima que aquí a Espanya és un real decreto que transposa aquesta directiva i aquest real decreto determina que totes les activitats del mar tenen que estar planificades dintre d'un pla, del pla que ara està també penjat de la pàgina web del Ministeri i allí es posen les activitats o les mesures que l'Estat ha determinat sobre com té que determinar-se el bon estat mediambiental de les aigües marines. I llavors el que tu no pots fer és, si tens estructures de conservació aprovades i a més de règim comunitari, col·locar alguna estructura, la que sigui, o alguna altra activitat, que estem parlant d'energia eòlica, però hi ha més activitat al medi marí, que condicioni aquest bon estat mediambiental, perquè aquesta és la normativa. I per tant, jo penso, i crec que el manifest ho deixa clar, de que primer tenim que aplicar el principi de precaució per determinar quins són els jocs més adients per col·locar aquestes infraestructures, perquè no condicionen els processos de conservació i perquè no condicionen el bon estat mediambiental de les aigües ni interfereixin amb altres activitats que es fan a la costa.
Doncs Rafael Sardà, gràcies per passar avui pel Supermatí, per posar-nos una mica d'ordre en aquestes disputes que veiem entre l'empresa i les entitats o els ajuntaments que critiquen aquest Parc Tramuntana. Gràcies per passar avui pel Supermatí i segur que...
Perdona, que interrompi, ja sé que la ràdio esteu molt content, però aquí no hi ha disputes. Aquí no pot haver disputes.
Ja, és llei,
perquè, no? Perquè dintre del... No, exacte. La norma diu principi de precaució, coneixement científic i una altra història que t'he dit que és gestió per ecosistemes. A la gestió per ecosistemes, el primer principi bàsic d'aquesta estratègia, que és Nacions Unides, o sigui, per sobre de la directiva comunitària, diu que hi ha de veure amb aquests temes acceptació social. O sigui, no hi ha disputes. Els promotors tenen que fer les coses si hi ha acceptació social. Si no hi ha acceptació social, entra en conflicte amb la norma. O sigui que no estem parlant d'un conflicte, d'una disputa entre els, i per això està l'administració. Està la norma.
A veure si encara ens trobarem amb un referèndum sobre aquest parc eòlic, no? Per veure si hi ha acceptació social o no.
Sí, però a part de l'acceptació social també estan les altres històries que ja t'he dit abans, el tema de la conservació.
Sí, sí, clarament, clarament. Doncs Rafael Cerdà, gràcies per passar avui, investigador del CSIC a Planes. Gràcies per passar avui pel supermatí de Ràdio Capital.
A tu. Moltes gràcies.
De seguida tornem perquè hem d'explicar més notícies.
Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis, explicar batalletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabatilles, mantra i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8 i 37 minuts. La primera notícia que hem d'explicar aquí al supermatí de Ràdio Capital és que s'ha mort el noi de 17 anys atropellat a Torroella de Montgrí aquest dimecres. S'ha mort, i ho coneixíem ahir, aquesta defunció, mentre estava a l'UCI de l'Hospital Trueta de Girona.
La conductora d'un turisme el va atropellar el dimecres passat mentre aquest creuava per un pas de vianants a la G641, en la part que uneix Torroella amb l'Estartit. L'accident va provocar lesions greus al jove i el sistema d'emergències mèdiques el va traslladar a l'Hospital Josep Trueta. Una vegada allà va ingressar a l'UCI en estat molt greu fins que el dissabte va morir.
Anem al port de Palamós. Degut a un canvi en el marc jurídic que s'ha previst a la nova llei de ports de Catalunya, l'Ajuntament de Palamós potser hauria de refer la feina feta en el plantejament del nou port.
Fins ara, per ordenar urbanísticament els àmbits portuaris, es feia amb un pla especial, però ara, segons una nova llei, s'haurà de fer a través d'un pla director. Lluís Puig, alcalde de Palamós.
El fet de canviar doncs l'eina urbanística faria que hauríem de començar tot el procés de nou, i aleshores el que estem d'acord amb ports és que creiem que fins ara s'ha fet una bona feina amb aquestes fases prèvies de la redacció del pla especial, com és la participació ciutadana, com han sigut les reunions de treball, com ha sigut l'informe mediambiental previ, i per tant creiem que tota aquesta feina que s'ha fet i que s'ha fet bé, doncs creiem que s'ha d'aprofitar, i és això doncs el que a través d'aquest escrit doncs demanem a ports doncs que es pugui aprofitar.
Així doncs demanen a través d'un escrit a ports que puguin aprofitar tota la feina feta fins ara i que en aquest pla director no hagin de començar de zero. Aquest estiu ja farà 5 anys que l'Ajuntament de Palamós i a ports de la Generalitat van firmar el conveni per la redacció d'aquest plantejament que en principi havia de durar un any. Tal i com informa el Punt Avui, es tracta d'un instrument de planificació urbana per establir l'estratègia de desenvolupament del port i ordenar els seus usos i activitats.
I ara parlem d'un pàrquing a Palafrugell que desapareix. davant del pàrquing de la plaça Priorat Santana, que passarà a ser un espai per terrasses. Pels qui no sapigueu exactament on és l'aparcament de Zona Blava que hi ha al costat de l'església i que està situat a sobre del mercat de Palafrugell. Doncs, com dèiem, ja després de l'estiu, segurament, desapareixerà aquest aparcament per vehicles i hi haurà terrasses.
Sí, la plaça Priorat Santa Anna, on actualment hi ha un aparcament de vehicles, passarà una remodelació per esdevenir un espai nou per les terrasses dels establiments de la zona. La data concreta encara està per determinar, tot i que es preveu que a finals d'estiu. En declaracions a Ràdio Palafrugell, el regidor d'Obra Pública de l'Ajuntament, Lluís Ros, ha explicat tots els detalls de la remodelació.
Un dels projectes macos que hi ha és la plaça Priorat Santa Anna. La plaça Priorat fins ara és un aparcament, no és més que això, és un lloc al centre de la vila que crec que l'hem de dignificar més, i tenim un projecte maco, i que es convertirà en una plaça més al centre.
El regidor també valora positivament ampliar l'espai per les terrasses i afegeix que pot ser una bona oportunitat per rellençar la plaça Ermengarda.
En aquests moments jo crec que a causa de la pandèmia sobretot, la gent demana molt de poder estar en una terrassa. Plaça Nova, d'on per lo que doni, està sobreocupada i per tant obriríem dues possibilitats. Una seria la plaça Ermengarda, que ja està tal qual, s'hi podria posar alguna pèrgola, evidentment, si ens entenguéssim amb els explotadors, i després queda aquesta plaça, d'aquesta del Priorat Santa Anna, que la volem dignificar, tenim ja un projecte maco.
Doncs ja ho sabeu, aquests canvis en la circulació a Palafrugell i en les característiques de l'aparcament que no agradaran a tothom. En canvi, a Sant Feliu de Guíxols sí que tenim nous aparcaments. Sant Feliu de Guíxols disposa d'un nou aparcament gratuït en un cèntric espai del municipi.
Exacte. Des de divendres passat, dia 14 de maig, ja es troba plenament operatiu i obert al públic el nou aparcament gratuït per vehicles de trànsit rodat. Aquest pàrquing, ubicat al carrer Gravina, Cruïlla amb Cervantes, és fruit de l'acord entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i el propietari del terreny, que en cedirà l'espai mentre no hi edifiqui.
I per tant estem parlant d'un espai que pot ser molt útil per Sant Feliu, no?
Certament. D'entre les accions d'adequació que s'han dut a terme en l'espai durant les últimes setmanes, destaquen el tancament del perímetre i la millora de la superfície del solar fent ús de sauló. La previsió és que aquestes noves places d'aparcament s'aprofitin al màxim, d'una banda per la cèntrica ubicació de la instal·lació i de l'altra perquè s'aproxima el moment àlgid de la temporada turística.
I parlant de temporada turística, aviam quants visitants arriben a través de l'aeroport de Girona, que de moment està bastant aturat. El que sabem sobre l'aeroport de Girona aquests últims dies és que té un nou protocol que certifica que totes les mesures de seguretat Covid es compleixen. I és que l'aeroport de Girona ha estat acreditat com a segur per les mesures anti-Covid.
Sí, l'aeroport de Girona ha rebut la certificació del programa d'acreditació de salut aeroportuària del Consell Internacional d'Aeroports. Aquest és el primer programa mundial concebut específicament pel sector aeroportuari arran de la crisi del Covid-19. L'acreditació ha estat otorgada a través d'una meticulosa avaluació de les mesures i procediments sanitaris introduïts a totes les àrees i processos del passatger. Des de la direcció de l'aeroport de Girona, es considera que la certificació reconeix la tasca de garantir un espai segur pels passatgers que vulguin volar a Catalunya. Entre aquestes mesures hi ha un reforç de la neteja, desinfecció i ventilació de les terminals o la instal·lació de mampares, dispensadors de gel i elements per evitar el contacte físic.
Alba Doga, estilista caní. Especialista en totes les tècniques de perruqueria canina, tall a tisora, stripping i tall comercial. Ens adaptem a les necessitats de cada gos. Per això, oferim un assessorament personalitzat per cada mascota, perquè cada gos és únic. Alba Doga, estilista caní. Som a Mont-ras, al carrer Carrilet número 14. Truca al 649-201-429 i pregunta per l'Alba.
Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món.
Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment.
Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí.
De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Si vols gaudir de les delícies de la nostra costa, t'esperem del 8 de maig al 6 de juny a la 22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats programades pels caps de setmana.
Peix de Roca a Begur, amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Per a més informació, visit begur.cat i a l'oficina de turisme al telèfon 972 62 45 20. I segueix-nos a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
8:46. Som a Ràdio Capital, som al Supermatí de Ràdio Capital i ja us anunciàvem a mi primera hora del programa, al principi, novetats respecte a la inauguració del nostre estudi, Juli Pedrero, que farem aquest mateix cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. La novetat que us expliquem ara són dues, hi ha dues novetats. Per una banda, que Ràdio Capital i la llibreria Vitela organitzen la presentació del darrer llibre d'en Marc Giró, Pijos. La presentació tindrà lloc davant del nou estudi de Ràdio Capital a la plaça del Centre Comercial el diumenge 23 de maig a les 12 del migdia.
L'acte comptarà amb totes les mesures de seguretat requerides durant la pandèmia pels actes culturals i l'aforament és limitat. És per això que és important inscriure's prèviament a través del nostre web radiocapital.cat. Aquesta presentació literària té lloc en el marc dels actes d'inauguració del nou estudi de Ràdio Capital i del projecte d'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà del mateix cap de setmana. Alguns dels actes destacats d'aquest cap de setmana són la presentació de l'últim llibre de Lluís Llach, els concerts d'artistes com Miquel Abres i Mazzoni al llarg del dissabte o el programa especial d'Eurovisió el dissabte 22 de maig.
Doncs aquest és un dels actes d'aquesta presentació, d'aquesta inauguració de l'estudi de Ràdio Capital, l'estudi Juli Pedrero, la presentació del llibre d'en Marc Giró, Pijos. Si voleu venir, heu d'entrar a la pàgina web radiocapital.cat/Marc Giró i allà trobareu les inscripcions per les entrades. Però és que, a més, també estem preparant un programa especial amb molta gent aquest mateix dissabte a la tarda, a partir de les 5, i una de les persones que hi serà és en Josep Lluís Vidal. Què tal, Josep Lluís? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Si teniu ganes de conèixer en Josep Lluís Vidal i de parlar amb ell i serem tots, tota la ràdio, tot Ràdio Capital serà aquest dissabte a les 5, a partir de les 5 de la tarda. Però és que no només en Josep Lluís Vidal, sinó que també tindrem, atenció, en Mazzoni, Miquel Abres, la Mireia Costes, que és una de les triomfadores d'aquest Palafrugell Canta, del Flors i Violes. De fet, va ser la guanyadora, ens va deixar tots embaladits, la Mireia Costes, també el Mac Nil, i atenció, una conversa entre el monarca de la Bisbal i Adrià Pujol, el monarca de la Bisbal Albert Solà i l'antropòleg i escriptor Adrià Pujol. I a les 7 i a 4:15 de 8, Anna Sáez, també un jove talent de Palafrugell que passarà per aquest programa especial d'inauguració de l'estudi de Ràdio Capital. Per tant, ja ho veieu, artistes consolidats d'aquí del Baix Empordà, Mazzoni i Miquel Abres, i també estrelles emergents com són Anna Sáez i Mireia Costes, a banda d'en Mac Nil i del monarca de la Bisbal amb Adrià Pujol. Josep Lluís, estem fent molta feina aquests dies, ja ho saps, tots plegats, per intentar, perquè tot estigui preparadíssim per aquesta inauguració, no?
Quin cartell, Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do.
Sí, ara t'estava sentint i és que l'estem liant grossa, no?
Sí, l'estem liant molt grossa, i això a banda, que com ja heu sentit durant el programa i sentireu al llarg del dia en les promocions que anem llançant aquí a la ràdio i demà aquí al Supermatí us ampliarem, ja ho sabeu que hi haurà un programa especial d'Eurovisió liderat per en Miquel 40 i l'Àlex Mata.
Això serà la guinda, no?
Sí, això serà, sí, total, la guinda d'un dia espectacular, un programa especial d'Eurovisió i podeu venir de públic a veure-ho des de la plaça també, a partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte. Tot això és el que estem preparant per la inauguració, i no patiu que us ho seguirem explicant. Si no us ha quedat clara alguna cosa, us la seguirem explicant al llarg de tota la setmana, perquè en farem molta promoció, perquè tenim moltes ganes que vingui molta gent.
I escolteu, si us queda algun dubte, veniu directament, això sí, reservant la vostra entrada per si voleu venir a alguna hora en concret, no?
És important.
Però veniu i passeu-lo bé amb nosaltres, no? Que teníem moltes ganes d'inaugurar aquest espai.
Exacte. Doncs radiocapital.cat, i això us porta allà, tindreu el lloc on podeu comprar, o podeu, no comprar, sinó encarregar o la inscripció.
Reservar,
no? Exacte, reservar, perquè és unes entrades en una plataforma que, si volguessis comprar entrades de pagament, doncs també les compraries allà, però en aquest cas, ja t'ho diu allà, 0 euros. Totes les activitats són gratuïtes, però sí que cal inscripció prèvia per culpa del Covid.
Pues sí, exacte.
Molt bé, doncs vinga, comencem amb la secció de tecnologia.
Va.
La millor varietat musical. Una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
8:51 minuts. No t'ho he preguntat, què tal, com estàs?
Bé, i tu?
Sí, també. Això, com dèiem, enfeinats. Aviam, important això, eh? Google Fotos deixa de ser gratis a final de mes.
Sí. O sigui, que si voleu venir aquest dissabte a la inauguració de l'estudi de Ràdio Capital i voleu fer moltes fotos, voleu que no us quedeu sense espai, teniu dues opcions. O buideu el vostre compte o pagueu, bàsicament, no? D'això en parlàvem ja fa uns mesos, perquè no és una cosa que s'hagi sabut ara ni molt menys, sí. Però es va anunciar, crec que va ser abans de cap a la tardor, una cosa així, si no m'equivoco. Mm. El cas és que, a veure, posem una mica en context. Google Fotos fins ara era gratuït, però amb un matís. És a dir, tu saps que tenir qualsevol persona que tingui un compte de Google, ja no de Gmail, sinó un compte de Google amb els serveis bàsics de Google, que són el Gmail, el Drive, el Calendar, Docs, etc., no? Té 15 gigas de manera gratuïta. O sigui, tu obres un compte de Google, que l'obres en 2 minuts, i tens 15 gigas d'espai gratuït per emmagatzemar tot tipus d'informació. Vale. Coses que fins ara no computaven per aquests 15 gigas. Per exemple, els documents que tu generes directament amb Google Docs, siguin de text, siguin fulles de càlcul, siguin presentacions. És a dir, no arxius que tu generis amb un processador de textos, com podria ser l'OpenOffice o el Word o qualsevol altre, sinó els que generes directament des de la mateixa plataforma. Això ja pots fer els que vulguis, que no computen per aquests 15 gigas d'emmagatzematge. Tampoc computen els correus electrònics de Gmail, però sí els arxius adjunts, evidentment, que no passin per... és a dir, que no siguin text pla, per entendre'ns, no? Sí. I fins ara, també les fotos que tu emmagatzemaves a Google Fotos, però rebaixades de qualitat. És a dir, tu fas una imatge, una fotografia, ja no t'he dit amb una càmera, sinó amb un mòbil que per justet que sigui te fa una foto de 15 milions de píxels, d'acord? De 15 megapíxels. Doncs això, el que tenies la possibilitat era, quan el moment que tu instal·laves l'aplicació, li deies, vull conservar totes les fotos que no siguin, o sigui, no les vull conservar en format original, és a dir, amb la resolució original, sinó que les rebaixo de qualitat, però amb una qualitat que és realment molt acceptable, sobretot si les hem de veure amb un dispositiu mòbil, que amb sort és el que acabem fent, perquè jo no sé tu, però jo crec que moltes persones el que fem és llançar moltes fotos i com a molt algun dia les veiem així una mica de passada i poc més, ja queden allà una mica més per l'oblit, no?
Pot ser, sí.
El que feia Google fins ara era això, totes les imatges que pujàvem les rebaixava de qualitat, amb una qualitat realment bona, acceptable, i ens deia, si conserves aquesta qualitat no tens problemes d'emmagatzematge. Yeah. No et comptarem cap giga addicional, no comptarem espai. Yeah. Doncs això canvia. Resulta que ara han vist que la cosa se'ls ha anat de mare i que ja tenen tanta informació que necessiten començar a cobrar a partir d'un cert número d'espai. Per tant, aquesta opció de pujar les fotos i rebaixar-les de qualitat i tenir així espai limitat d'emmagatzematge s'acaba a finals d'aquest mes i a partir del juny ja comencen a cobrar. Continues tenint els 15 gigas gratis, això sí, però t'has de mirar molt bé què és el que vols conservar i el que no i amb quina resolució. Uh-huh. És una mica això. A veure, la veritat és que estava cantat que això havia d'anar per aquí, perquè el que és insostenible és que amb tot el volum d'informació digital, ja no només de fotos, sinó també de vídeos, d'informació que genera cada dia a internet, el que és insostenible és que aquest creixement sigui il·limitat.
Sí, exacte.
Però ja no només per una qüestió econòmica, sinó també perquè això té uns costos, per una banda, però és que si ara ens parem a analitzar-ho des del punt de vista mediambiental, això arriba a un moment també que és insostenible. La quantitat de servidors, d'energia que es gasta, per poder, d'espai físic, a més també, per poder emmagatzemar tot això, arriba un moment en què, mira, jo crec que una de les coses que faran a Marte, el primer que humà que vagi serà posar servidors allà.
Sí. Sí, deixaria aquí el núvol, no? El núvol a Mart.
El núvol molt amunt, eh?
Sí, clar.
Però vaja, què passa? Ara, això és una fricada, eh? Però
aviam,
tu saps que els senyals de electromagnètics des de Mart a la Terra triguen 17 minuts en arribar?
Sí.
O sigui, un delay de l'hòstia, eh?
Sí, estan molt lluny, perquè deien, no, quan feien allò de... Quan va haver aquell helicòpter que va fer el primer vol, sí, sobre, aquell dron que va fer el primer vol sobre un planeta que no era la Terra, es deia, és un vol que ja és programat prèviament, perquè no el pots pilotar des de la Terra, perquè tu, quan tu li diguis gira a la dreta des de la Terra, girarà a la dreta 17 minuts més tard.
Exacte, 17 minuts més tard, no exactament, tu t'acabaràs assabentat 17 minuts més tard, perquè hi ha l'ordre d'anada i l'ordre de tornada, no? Clar, i aquí tenim el nostre propi delay també, amb els nostres propis sistemes.
Sí, i després del delay que té cadascú ja.
Clar, bueno, això és una altra història, però en algunes persones és més acusat que altres.
Sí, que és veritat, sí que és veritat.
Però vaja.
Aviam, escolta, avancem, sí, expliquem alguna cosa més. Sí. Això em fa molt riure. Destapen una xarxa que publicava reviews falses de productes a canvi de regals.
Sí. S'ha conegut, no? S'ha descobert, però ha sigut una mica de casualitat, perquè han descobert una base de dades que s'havia piratejat i que s'havia filtrat a internet, de, em sembla que són 200 milions de comentaris, una cosa així, no recordo la xifra exacta, no, perdona, 200.000 persones que havien escrit reviews falses de productes d'Amazon, val?
O sigui, hi havia...
I clar, al final havíem tots posat 5 estrelles, eh? O sigui, no t'ho perdis. Doncs el que es tracta era d'empreses, venedors d'Amazon, o sigui, empreses que venen a través d'Amazon, i que el que feien era obsequiar a un número determinat de persones perquè posessin 5 estrelles als productes, en els seus comentaris, en les seves valoracions, i evidentment comentaris positius sobre el producte, sobre el servei, bàsicament sobre productes, no? Clar, això ara s'ha conegut, ho ha destapat una empresa de seguretat que va fer un estudi sobre una base de dades d'aquestes que s'havia, com deien, s'havia filtrat, que contenia ni més ni menys que, atenció, més de 13 milions de registres de dades, això passava 7 gigas, i bé, doncs s'ha descobert que contenia, doncs, un munt d'informació, a més, clar, contenia informació personal de totes les persones que feien aquesta tasca de comentaris positius a la xarxa, no? A veure, el cas, jo el que trec una mica de conclusió de tot plegat, clar, això tampoc és ben bé, no seria un delicte, no? O sigui, perquè al final, bueno, sí, si algun, potser algun jutjat podria dir que estàs manipulant, no? I que estàs mentint per aconseguir una venda. No ho sé, no soc expert jurista i no m'atreviria a dir si això seria un delicte o no, però el cas és que és una cosa que, d'alguna manera, no ho justificaré, però s'ha fet sempre, no? O sigui, quan falten, no sé, opinions positives en favor d'una causa, doncs potser busques, sí, el teu entorn més immediat perquè jugui al teu favor,
exacte,
no? El que passa que sí que és veritat que aquí la cosa s'ha anat una mica de mare, no?
Sí, perquè...
S'ha anat una mica a nivell global.
Perquè,
no?,
tu confies en aquestes reviews i després doncs passa el que passa.
Però al final, una cosa, o sigui, si tu vas a mirar un servei o un producte i veus que tot és perfecte, yeah, i yeah, fantàstic, bueno...
Yeah.
Sí, sí. Comú, eh?
Molt bé, Josep Lluís, que vagi bé. No tenim temps d'acomiadar d'explicar l'última qüestió, però en parlarem, perquè segur que donarà de sí.
Vinga.
Que vagi molt bé. Adéu, ens veiem el dissabte. Adéu. Fins aquí el supermatí d'avui, un supermatí que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, també el nostre servei meteorològic, i recordeu, radiocapital.cat / inauguració per apuntar-vos a tots els punts, a tots els elements que trobarem i que estem preparant, totes les festes, tots els actes que estem preparant per la inauguració del nostre estudi Juli Pedrero aquest cap de setmana al Centre Comercial Cavallers de Palafrugell. Que vagi bé!